Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda amics i amigues. Avui tanquem temporada d'aquest programa i ho fem recomanant-vos viure un estiu d'interioritat, d'espiritualitat i de descans. També sumant-se cadascú, si ho vol i si creu que li pot fer bé, a moltes de les grans festes que tenim a Catalunya i fent-ho amb sentit cristià. Per exemple, aquest diumenge tenim Sant Ignasi de Loyola, que es viurà de manera molt especial a Manresa i a la Cova, on va ser, ara fa 500 anys, el qui va escriure els exercicis espirituals i va fundar la Companyia de Jesús. També tenim grans festes a principis d'agost, per exemple, Sant Feliu, també Sant Llorenç, el dia 10, molt celebrada a Catalunya, Santa Clara, el dia 11 d'agost, i no cal dir-ho, la Mare de Déu d'agost, l'Assumpció de Maria, el dia 15, amb grans festes en molts pobles i ciutats de Catalunya i la representació, per exemple, del Misteri de la Selva, a la Selva del Camp, i a més, Sant Roc, el 16 d'agost, amb alguns pobles que també la celebren, especialment Arenys de Mar, amb Bot de Vila. Us invitem a viure aquest estiu, com dèiem, trencant moltes vegades el soroll i l'activisme que ens marca durant el curs. Avui a la taula de testimonis parlarem precisament de com es viurà la festa de Sant Ignasi de Loyola aquest diumenge a Catalunya, sobretot a Manresa. I a la segona part ens acompanyarà una de les organitzadores de les convivències per a joves de Gisclareny, que aquest any es faran en aquesta localitat del Berguedà del 22 al 25 d'agost. Això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà també avui últim programa de la temporada, fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Jorge Martínez avui a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. La festa de Sant Ignasi de Loyola, que es viurà aquest diumenge, com cada 31 de juliol, és aquest any molt especial. Coincideix amb l'any ignasià Ignatius 500, inaugurat a Pamplona el 20 de maig de l'any passat, coincidint amb el 5è centenari de la caiguda d'Íñigo de Loyola en un acte de guerra, i també amb la commemoració Manresa 2022 que la Companyia de Jesús està fent igualment seva a Catalunya. Se celebraran també 500 anys de l'arribada d'Ignasi a la ciutat catalana, on es va recuperar de les ferides i va començar a escriure els exercicis espirituals. Demà passat, la Cova de Manresa serà, sens dubte, el principal centre de les commemoracions a casa nostra, tot i que a nivell mundial la gran celebració de clausura serà el Santuari de Loyola a Guipúscoa. Ens acompanya Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya. Pare Enric Puiggròs, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com es viurà a Catalunya, especialment a Manresa, la festa de Sant Ignasi aquest diumenge, dia 31?
El dia 31, a Manresa, a 2:15 de la tarda, hi haurà la clausura, es tancarà la porta del jubileu, que està en el santuari de la Cova, una porta que va ser oberta l'any passat pel Pare General, doncs enguany pel bisbe romà, el bisbe de Vic, doncs tancarà la porta, que precedirà a les 7 de la tarda una missa solemne per celebrar també aquesta clausura de l'any ignasià, aprofitant que coincideix en diumenge. L'Eucaristia tindrà lloc a la seu.
Molt bé. Quines activitats d'aquest any ignasià destacaria vostè entre les ja realitzades i les programades, sobretot a Catalunya?
A banda de moltes celebracions que han anat fent les diferents institucions de la companyia, doncs destacaria tres. Potser l'Eucaristia que vam celebrar el 12 de març, a la Sagrada Família, amb la participació d'un cor de les persones de la comunitat ignasiana que van voler participar, de 600 persones, però també on la família ignasiana doncs, es va poder plegar per celebrar festivament aquesta celebració. També 50 persones van fer el camí ignasià en diferents etapes, persones que pertanyen a les diferents institucions vinculades a la companyia. Va ser també una segona com a activitat més de tipus col·lectiu i, finalment, el que ha significat el simposi el mes de juny a Manresa, el simposi internacional dels exercicis, una oportunitat també d'analitzar els exercicis i les noves maneres de fer-lo. En conclusió, seria dos aspectes. No? Un primer, la revitalització de la comunitat, també en un moment de postpandèmia, tot i que no està tot acabat, oi? Que és important poder doncs, retrobar-nos, celebrar, programar, doncs, és per nosaltres una gran notícia, ha estat una benedicció. I també la revitalització de l'eina dels exercicis com quelcom essencial per la nostra, de la nostra espiritualitat, que és un servei a l'Església. Aquesta metodologia, aquesta pedagogia espiritual per tal que les persones es puguin trobar amb Déu.
Pensant en els qui no coneguin la vida d'Ignasi de Loyola, com resumiria el pas del fundador de la Companyia de Jesús per Catalunya ara fa 500 anys?
El pas de Sant Ignasi per Catalunya, doncs jo el resumiria en tres paraules. La primera, la transformació personal. Una transformació que el fa endinsar-se en aquest camí de profunditat interior, de coneixement propi. El segon element que aporta les nostres terres a la biografia del fundador de la companyia doncs, és la formació, no solament en Barcelona, on rebrà les primeres lletres, sinó també una formació mística, si vols. No? Ell mateix deia en l'autobiografia que Déu l'ensenyava com un mestre d'escola ensenya un infant. Doncs és precisament aquest segon element, la formació, un element clau. I el tercer és el testimoni. Sant Ignasi, en tots els llocs on estava, fos a Azpeitia, Alcalà, Salamanca, també a Barcelona i com no Manresa, tenia un delit de predicar la paraula de Déu i mentre ell estava doncs, fins i tot en la seva experiència de pregària a Manresa, doncs tenia sovint doncs, trobades amb persones que el volguessin escoltar i els hi parlava de les coses de Déu. De fet, era un element clau a l'hora d'entendre la seva evolució i va marcar el fet de que estés o no estés en determinats llocs, el poder donar testimoni de la seva fe. Era quelcom essencial de poder acompanyar altres a fer un camí que ell mateix havia fet abans.
Estem parlant amb Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya. Quina importància té en aquesta commemoració dels 500 anys la promoció del camí ignasià?
El camí ignasià és un actiu en tant que posa en contacte el caminant, sigui quin sigui el seu coneixement de la figura de Sant Ignasi, o sigui quin sigui el seu moment de fe, el posa en contacte amb el que són les arrels de la vida del fundador de la companyia i en el seu itinerari els llocs que va visitant. De fet, això dona lloc a un segon element que per mi em sembla molt clau. No? És un actiu perquè presenta el pelegrinar com un element clau que possibilita l'experiència espiritual. No hagués estat en els mateixos termes si Sant Ignasi s'hagués quedat a una distància curta del seu poble natal, no solament perquè coneix noves terres, sinó perquè el seu pelegrinar setmanes i setmanes doncs, sol, això el fa també desposseir-se d'un jo vell que tenia, del seu antiga vida de cavaller, que ja podia deixar, però, i el va preparant per aquesta entrega d'armes que tindrà davant de la Mare de Déu de Montserrat com una culminació de la seva fase de conversió. No? Per tant, aquest pelegrina és un dels aspectes principals que té i que aporta el camí ignasià a la nostra vida.
I parlem per a Enric Puiggròs, també breument ara, de l'altra commemoració, la de Manresa 2022, en aquest cas amb molta promoció de l'Ajuntament i d'altres institucions catalanes a nivell civil. Què pot aportar aquesta iniciativa a un millor coneixement de Sant Ignasi entre la societat catalana?
Jo crec que no és exagerat parlar de Sant Ignasi com el principal actiu de la ciutat de Manresa. Primer perquè hi ha milers de persones que van a veure la Santa Cova durant cada any i venen a Manresa i situen a Manresa en el mapa de la ciutat doncs gràcies a aquest episodi de la vida de Sant Ignasi. I també la quantitat de cases arreu del món, de cases d'espiritualitat, que tenen el nom de Manresa. Per tant, Manresa té un nom també molt vinculat a la vida del sant. I d'una manera, la celebració civil d'aquestes celebracions de Manresa sota el nom Transforma, no? De l'any 2022. Doncs és una manera de celebrar de forma festiva, cultural, religiosa, civil, en definitiva, doncs una celebració que és bona notícia per tothom, M'atreviria a dir que el meu somni seria que tot Manresà, tota manresana, sentís orgull de viure Sant Ignasi com quelcom propi, com quelcom que li pertany i que el potencia com a ciutadà d'aquesta ciutat.
Finalment, tenim també aquest any per Enric Puiggròs diverses propostes atractives, entre elles les magnífiques pintures de Rubnik a la cova de Manresa. Com animaria els oients a participar d'alguna manera en les commemoracions d'aquests propers mesos?
I tant, els mosaics de Rubnik i també el camí ja són dos productes que a través de la imatge, de l'art, plasmen la força que té un camí interior que s'ha de donar, que ha de tenir lloc per tal de que el camí exterior valgui la pena. Un camí exterior no simplement recorre una distància, sinó que el camí exterior el que t'ajuda et disposa a desposseir-te per tal de que puguis anar al teu interior i anar a l'essencial, a la identitat més profunda, el que els cristians i cristianes anomenem la recerca de Déu. Doncs aquestes dues plasmacions que enguany han vist néixer amb més força, que pugui ser també una invitació perquè cada cop més gent es pugui beneficiar i pugui gaudir d'aquestes experiències.
Moltes gràcies per Enric Puiggròs, delegat dels Jesuïtes a Catalunya, per haver-nos acompanyat. Bona tarda, bona festa de Sant Ignasi i bon estiu. Que vagi bé.
Moltes gràcies i bona festa de Sant Ignasi.
D'altra banda, cuida el planeta, cuida la teva vida. Aquest és el lema de les convivències per a joves que es faran del 22 al 25 d'agost a Gisclareny, al Berguedà, un petit poblet als peus del Pedraforca. Els organitzadors, que són el prevere Gaspar Comelles i les laiques Montse Claveres i Marcela Jara, proposen quatre jornades en què natura, espiritualitat, escolta i diàleg es fan presents. Per a més informació es pot trucar als telèfons 618 05 07 65 o bé als 660 71 87 92. En parlem amb Marcela Jara, una de les organitzadores. Bona tarda, senyora Marcela Jara.
Hola, bona tarda.
Què és la trobada de convivència a Gisclareny i, sobretot, què vol ser aquest any?
Les convivències a Gisclareny són sempre un motiu per trobar-se amb un mateix i amb Déu. I aquest any està enfocat a tot tipus de jove, ja sigui creient o no. A tot tipus de jove que vulgui fer una aturada en el seu camí i plantejar-se el sentit de la seva pròpia vida. Per tant, és una trobada potser més oberta que altres anys, que anava adreçada només a joves creients o cristians. Aquest any no, són convidats tots els joves.
Molt bé. Cuida el planeta, cuida la teva vida. Quin sentit té aquest lema?
La situació que estem vivint amb el canvi climàtic, per exemple, és com un toc d'atenció, una crida a contemplar el nostre planeta, a contemplar aquesta creació tan bonica que ens envolta, i aquesta creació de la qual podem gaudir encara. Hem de ser conscients que ha arribat un moment en el qual tot allò que fem a la natura no només destrueix la seva bellesa, com estava dient abans, sinó que també destrueix a les persones. Ens destrueix a nosaltres, que vivim en el primer món, però sobretot està destruint a les més vulnerables, a les persones més pobres i més necessitades. Per això, un entorn com Gisclareny ens recorda que hem de tenir cura del medi ambient i que això farà que les persones visquem millor. I d'aquí podem fer un salt a la importància de tenir cura de la nostra vida i de la dels altres, evidentment. Tenir cura, podríem dir-ho com domèstica, com deia el Petit Príncep, que segur que molts recordaran, i que en aquesta ocasió és un dels protagonistes de la trobada de Gisclareny. El domesticar, el tenir cura, ens ajudarà a trobar el camí de la felicitat.
Senyora Mercè Lajara, com és un dia d'aquestes convivències per a joves a Gisclareny?
Deixa'm que rigui, perquè és una pregunta que ens fan sovint i que és molt difícil de respondre. Per què? Doncs perquè cada dia és diferent, cada dia és una aventura, Gisclareny. Anem 4 dies, Dos, anem d'excursió, però no són la mateixa excursió, són excursions diferents. Una és més curta, anem a Sant Miquel de Turbians, i una altra és més llarga, a les Fonts de l'Adó. I, clar, per tant, hi ha una part d'això, no? De fer excursió i estar en contacte amb la natura, i hi ha altres aspectes, no? Al llarg del dia hi ha moments per la pregària, lògicament, no? Tot i que passejar en silenci per la creació i contemplar-la ja ho és. Però en llevar-nos, al començar el dia hi ha una pregària preparada, en acabar el dia també. I al llarg del dia hi ha diferents moments per la reflexió. Hi haurà moments per reflexionar a partir de fragments de pel·lícula, a partir de diferents textos, de procedència diversa, evidentment. I també hi hauran històries de l'Evangeli. I d'aquesta s'encarregarà mossèn Gaspar. Hi haurà també moments per al diàleg, per l'intercanvi, per contrastar el que hem vist, el que hem pensat. Això és fonamental. I com no podia ser d'una altra manera, evidentment, hi ha una part lúdica. I a la nit, no? Sembla que sigui més divertit encara, no? Per què? Doncs perquè és que la diversió és una dimensió de la persona i també és important, no? Perquè és una altra manera de gaudir de la relació entre nosaltres. I bueno, riure està clar que ens ajuda a ser feliços, i hi ha maneres molt sanes de riure i de passar-s'ho bé. I això és el que farem també.
Parlem amb Mercè Lajara, que és una de les organitzadores de les convivències per a joves de Gisclareny, que es fan aquest any en aquest petit poble del Berguedà del 22 al 25 d'agost. De quina manera un noi o una noia que escolti aquesta convocatòria pot sentir-se atret o atreta per la proposta?
Jo crec que si han escoltat la resposta a la pregunta anterior, s'han de sentir atrets. Hi ha molts motius. La diversió és un, el contacte amb la natura és un altre, l'intercanvi amb els joves, amb altres joves de diferents llocs i de diferents edats, tots joves però de diferents edats també. El fet de poder desconnectar d'un món que està dominat per la tecnologia, o sigui, anar a un lloc on hi ha, no sé, 12 cases, però separades, i nosaltres estem en un lloc molt, molt, molt aïllat d'altres espais habitats, poder reflexionar sobre la pròpia vida, és a dir, poder fer com una aturada i dir on estic. I després d'aquest on estic, poder plantejar-se sense presses, amb tranquil·litat, quin lloc està ocupant Déu a la meva vida? Certament, crec que no s'ho poden perdre. Són ocasions úniques bueno, que es presenten poques vegades a la vida. Hi haurà persones que potser se'ls ha presentat una vegada. Esperem que els joves que ho sentin puguin trobar moltes convocatòries d'aquest tipus i al llarg de la seva vida trobin aquests moments de trobada amb Déu i amb la natura.
I per l'experiència dels anys i les dècades anteriors, què és el que més valoren en general els joves d'una vivència de 4 dies com la de Gisclareny?
Em sap greu, però potser em repetiré perquè, clar, qui ha estat a Gisclareny i ha contemplat aquelles muntanyes meravelloses, el Pedraforca, però no només el Pedraforca, aquell silenci, aquelles estrelles a la nit, aquests records no t'abandonen mai, sobretot pels que vivim en ciutats. D'altra banda, aquest poder parlar, contrastar, compartir el que pensen, el que senten, amb sinceritat, amb naturalitat, amb llibertat, això és una cosa que agraeixen molt. I clar, el més fonamental, descobrir que hi ha un Déu que ens estima, que hi ha un Déu que és proper a nosaltres, que hi ha un Déu que ens acompanya. Perquè a vegades, siguin creients o no, tenen una idea, venen joves amb una idea de Déu que potser està com distorsionada, no? I descobrir un Déu que és amor, que m'estima profundament i que està per ajudar-me, per perdonar-me, per acompanyar-me, doncs això és el que més els toca, certament. De fet, si em permets, aquesta convocatòria s'ha preparat perquè una mare que havia vingut a les primeres trobades de Gisclareny va demanar que sisplau es tornés a fer perquè la seva filla pogués tenir aquesta experiència que ella va fer en el seu moment. I aquí estem, preparant-la. Per tant, com diu el cartell que, amb el que hem fet difusió de la trobada, jo li diria a un jove que ens estigui escoltant, atreveix-te. Doncs això, que s'atreveixin. I no només els joves, sinó també els avis, els tiets, tots, atreviu-vos a convidar els joves a participar d'aquesta trobada, que segur que no s'oblidaran mai d'ella. Segur que serà un moment important per la seva vida.
Moltes gràcies, Mercè Lajara, organitzadora, juntament amb un petit equip de les convivències per a joves de Gisclareny al Berguedà que es faran aquest any del 22 al 25 d'agost. Que vagi molt bé, una abraçada i bon estiu.
Donar-vos les gràcies per haver-nos convidat, desitjar molt bon estiu a tothom, malgrat la calor, i res més. Adéu.
I arribem ja a la recta final del programa.
Som església, som testimonis del Crist. Festa del cor, som església, som testimonis del Crist.
Som la festa quan comença.
Jesús ens invita aquest diumenge 18è durant l'any a mirar les coses del cel, sobretot, la plenitud per sobre dels béns materials. És per això que us proposem una cançó del grup Cairoi, Festa del Cor, que ens invita a viure aquesta actitud conjuntament com a Església. Algunes notícies. Durant aquest mes d'agost, la Catedral de Tarragona oferirà una nova proposta de visita guiada que permetrà a tothom descobrir alguns dels espais privats del capítol catedral, que és l'òrgan de govern de la seu, així com conèixer quines són les funcions que li són encomanades o quin és el sistema de votació que utilitzen els canonges quan s'ha de prendre alguna decisió. D'altra banda, l'exposició La mirada del biblista, Instants d'eternitat, El pròxim orient, el fons fotogràfic del pare Bonaventura Ubach, que mostra a la sala d'aura del Museu de Montserrat les fotografies que el biblista i orientalista va fer a Síria, a l'Iraq, al Sinaí i sobretot a Palestina durant les primeres dècades del segle XX, es podrà visitar fins al proper 8 de gener. S'ha ampliat. A més, aquest mes de juliol, al voltant d'una cinquantena d'escolans de l'Arxidiòcesi de Barcelona han participat en les convivències d'escolans, acompanyats per 9 seminaristes i 2 sacerdots, s'han traslladat al santuari de la Mare de Déu del Collell, on han visitat diversos llocs i han viscut uns dies intensos d'esbarjo i també d'espiritualitat a través de la vida de Sant Tarsici. I com dèiem al principi, el misteri de la selva torna a la normalitat. Després dels assajos, aquesta peça assumpcionista es representarà el dia 14 d'agost a les 10 i el dia 15 a les 8 del vespre, sempre a l'església de Sant Andreu de la Selva del Camp. Podeu reservar localitats al número de telèfon 636 54 15 32 enviant un WhatsApp. I acabem destacant que la 7a edició de la Nit de les Religions de Barcelona se celebrarà els dies 17 i 18 de setembre. Enguany, a diferència de les anteriors edicions, que es van adaptar a la realitat marcada pel context de crisi sanitària, pel coronavirus, el certamen torna gairebé a la presencialitat total. Us invitem a visitar el web de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, audir.org, per conèixer el programa els propers dies. I fins aquí el mirall d'aquest divendres i de tota la temporada. Moltes gràcies per la vostra companyia. Tornarem, si Déu vol, el 2 de setembre, a 2:15, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Bon estiu a tothom. Adéu-siau.